Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Doctora Cabezas, des de la redacció, que diu que tenim molts missatges d'oient dient que ara no és tan fàcil vacunar-se, que no hi ha vacunes en alguns llocs, que no troben hores, que no ho poden fer a través de La Meva Salut, que no els apareix l'opció, o fins i tot que els han dit que no hi ha infermeres per vacunar.
Doncs l'opció d'apuntar-se per l'agenda o per La Meva Salut l'han activat ara. Per tant, sí que pot ser, si lo vam mirar aquests dies, era que tenien que adreçar-se al centre de salut, però ara ja sí que, si són majors de 12 anys, es podran apuntar per La Meva Salut i per el Fita Salut. Llavors, és important també que ara el número de vacunes i de persones que demanen vacunar-se és menor. Pot ser que les agendes no siguin tots els dies de la setmana, totes les hores, com eren al principi, però sí hi ha vacunes en tots els centres de salut i sí un es pot programar. I llavors crec que bueno, nosaltres hem donat, ens hem assegurat o hem donat la instrucció de que estigui accessible en tots els centres de salut.
T'has activat ja o no, Aire?
Ara ho activaré. Però jo li tenia una pregunta a la doctora Cabezas, que era bon dia, doctora. Jo, vostè deia fa un moment que la gent se'n recorda el virus quan fa fred, però i l'administració? Perquè jo la pregunta és, no podrien haver activat la vacunació abans? És a dir, si l'activen, em deia, mitjans de febrer, o l'obren a la majoria cap a finals de... de desembre, i l'obren cap a finals... no hi havia previsió de que això podia passar, no era previsible que pogués passar.
La vacuna, tant de la grip com de la Covid, sempre la comencen a posar al principi d'octubre. Les vacunes, aquestes dues vacunes funcionen molt bé els 4-6 primers mesos, per tant, tenim que cobrir bé la temporada invernal. A més, cal tenir en compte que la OMS fa les recomanacions de quina composició ha de tenir la vacuna de la grip en el mes de febrer. Les vacunes estan fabricades al mes d'octubre. Les vacunes de la Covid es va seleccionar el virus més adequat per a aquesta tardor, també al voltant de maig-juny, i llavors, en relació a aquest tema, les vacunes van estar accessibles al mes d'octubre. De seguida que han estat accessibles les vacunes tant per a la Covid com la grip, han estat en tots els centres sanitaris i han començat la campanya de vacunació. Com sempre, han començat en les residències, han començat en la residència feixa llarga, que ja saben que cada any comencem cada dosis a la senyora Josefa Pérez i van fer una atenció a mitjans allí en relació a aquest tema. Lo van començar de seguida. Després ens concentrem molt en la població més gran, les residències, les persones majors de 80 anys, les primeres setmanes, i després ja anem obrint a tota la resta d'edats prioritzades. Lo que està aprovat a nivell internacional és aquesta vacunació aprovat, recomanat, perquè les vacunes es poden administrar també a partir de les edats que ara ja tenim obertes. És sobretot les persones a les que li adrecem majoritàriament la campanya de vacunació. Les recordem de nou, majors de 60 anys, persones en condicions de risc, dones embarassades, persones amb obesitat mòrbida, professionals sanitaris i sociosanitaris, etc. Llavors, després sí que obrim, però obrim d'una manera ja perquè qualsevol persona que vulgui tenir aquest benefici lo pugui tenir, però no tant per la indicació de salut pública, que ja dic que és la consensuada a nivell estatal i internacional, que està centrada en les persones amb més risc de patir complicacions.
Val. Acabo de seguida, abans de que el Departament de Comunicació mati, però deixem fer-li algunes altres preguntes sobre el tema. Aviam, jo recordo que quan era petit i tenia una mica de febre, perquè probablement tenia la grip, venia el metge de família a casa, em posava una cullera espantosa a la boca per mirar si tenia els ganglis inflamats, si tenia allò, feia i llavors la mare et feia obrir la finestra, et canviava els llençols, et tornaves a posar al llit, i ja està, i venia el metge, i ens fotien una injecció, que probablement hi havia penicilina, no havia de saber el que hi havia allà, però vine, a dormir. un té la sensació, això és molt boomer, però un té la sensació, doctora Cabezas, que ara, a la primera que una de les nostres criatures té un problema d'aquests, el primer que fotem, les criatures o no criatures, és anar al CAP.
Doncs, a veure, sí que tenim una freqüentació molt, molt alta en l'atenció primària, i és una freqüentació que està, és més alta que la d'altres països de l'entorn. Jo crec que per això estem insistint en aquesta utilització responsable del sistema sanitari. És a dir, quan ens trobem malament, però sabem que tenim un refredat, que tenim aquesta febreta, que tenim aquesta sintomatologia, sobretot de congestió nasal, de tos, etc., no és necessari anar al centre de salut. En aquestes mesures que expliques que feien en l'entorn més comunitari, en l'entorn més familiar, és suficient. I llavors utilitzem, doncs, si la febre aquesta persisteix, si són una persona que tenim aquest problema de salut de base, problema cardiovascular o problema respiratori o problema renal important, si tenim la situació aquesta de mal de pit, per exemple, important, en aquestes situacions sí que tenim que consultar el sistema sanitari i sempre el recurs que sigui més adient. Però sí, hi ha moltes coses que sabíem fer en el nostre entorn comunitari i que ara consultem de seguida. Jo crec que aquesta... jo crec que ho feu molt en alguns mitjans de comunicació com el teu i en el teu programa, de reforçar els continguts també d'educació per la salut, que els professionals, també els clínics, us ajudin a explicar i ens ajudem entre tots explicar quan i consultar i quan podem fer en nostra pròpia autocura. Llavors és molt rellevant tots aquests aspectes que insisteixes. Sí.
Molt bé, acabo i ara sí que va l'última pregunta. Doctora, hi ha un personatge que en aquesta època tothom té dret a expressar-se i dir el que vulgui, a fer el que vulgui, però hem d'anar molt en compte. El Tribunal Superior de Justícia ha admès a tràmit una querella d'en Josep Pamis, que és aquest senyor que és una mena de curandero, que assegura que pot curar l'autisme en lleixiu, per exemple. No? Es veu que el conseller Manel Balcells va dir que directament que era un estafador, i en canvi el TSJ ha admès a tràmit la querella de Josep Pamis per aquesta desqualificació de Balcells. Té alguna opinió sobre el tema?
Jo la veritat és que no opino mai sobre temes relacionats amb la justícia. Jo crec que del tema de les persones que afirmen tractaments infundats en relació a malalties, o no malalties, perquè el trastorn per espectre autista és una condició, doncs, bueno, és que cal ser molt curosos en aquest tema, si no es pot generar doncs, esperances infundades o no es... Vull dir, vale... Però no opinaré sobre els temes.
D'acord. Sí que és cert, i ara sí que acabo, que avui, per exemple, a la SER, aquesta nit a la SER, la ministra de Sanitat, la Mònica García, ha confirmat que estan estudiant tornar a implantar les autobaixes. Vostè ho veu bé?
Nosaltres lo vam proposar i en el Consejo Interterritorial, vam proposar dues coses, lo de les mascaretes als centres sanitaris, que ja sabeu que tenim, ja s'ha publicat la nostra resolució i per tant ja està activa, i l'altra cosa que vam proposar és coses que ajudin a desburocratitzar nostres centres d'atenció primària. Aquesta baixa per aquesta persona a la que li estem dient que no consulti perquè pràcticament té una sintomatologia que sí que li impedeix anar a treballar, però que no és greu com per necessitar una consulta mèdica, que tingui que anar només per un tràmit burocràtic no té sentit. Va. I nosaltres lo van defensar i pensem que elles el que van dir i el secretari d'Estat el que va dir és que lo estaven estudiant a la Seguretat Social. És una cosa que necessita aquesta normativa estatal, perquè actualment diu que totes les baixes s'han de donar després d'un reconeixement mèdic i per tant necessitem que ells i elles facin les actuacions necessàries a nivell.
I vostè, des de la Generalitat, obligaria a algun altre lloc on no sigui la mascareta obligatòria, més enllà dels centres sanitaris, per exemple, farmàcies o transport públic o no?
Jo només la faria en centres sanitaris i per això la nostra resolució és aquesta, perquè no estem en la situació de la pandèmia més àlgida, estem en una situació en què sí que necessitem doncs protegir a les persones més vulnerables i protegir també la situació que es produeix en els centres sanitaris. Llavors, en els centres sanitaris se conjuguen que van les persones més grans, les persones que tenen problemes de salut, crònics i que poden estar en la sala d'espera conjuntament amb persones que tenen sintomatologia respiratòria, tinguin aquestes patologies o no. I llavors és un, pot haver un contagi també allí. També els nostres professionals sanitaris estan tot el dia veient persones que tenen aquesta sintomatologia, i també que tothom porti la mascareta també els protegeix a ells i a elles, i creient que el centre sanitari és l'entorn on està ara més adequada aquesta obligatorietat, i per el període màxim de pic de la pandèmia. Després ja de seguida intentarem tornar a la recomanació que tenim activa des del 4 de juliol, des del 5 de juliol aproximadament, que diu que és recomanable també en altres indrets, i evidentment és molt recomanable sempre que tenim símptomes, sempre que estem en contacte amb persones vulnerables i en, esta en aquestes situacions.
Moltes gràcies, doctora Cabezas. Tinc el Toni Aire i el Joan López Alegre buscant cita per vacunar-se.
A la meva salut.
A la meva salut. Ja estem buscant cita per vacunar-se. Home, és el que, hauria, el que haureu de fer, i ràpid.
Aviam. Jo em vacunaré.
Si no, sí, esclar, i vacuneu-vos a les dues, si no costa res, home. Doctora Cabezas, fins aviat. Molts ànims.
Fins aviat. Moltíssimes gràcies.
Són les 10 i 10. Un segon, sisplau, i continuem aquí al Món RAC1.
Ens vacunem.
RAC1. Aquestes festes regala la tranquil·litat de saber que els teus pares estan ben cuidats, fins i tot quan tu no pots ser-hi. Soc en Quim Masferrer i et recomano Cuideo.
Aquest any posa't pro, aquest any posa't DIR. Vinga, que t'ho posem molt fàcil. Apunta't ara al DIR per 12 mesos i paguen només 6. I ara, a més, inscripció gratuïta per altes online. Només fins al 15 de gener. I llença't a gaudir del fitness més complet de Barcelona. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga on tinguin tot el que necessito per la llar amb la millor qualitat i grans descomptes.
La Mallorquina. Fins al 28 de gener fan rebaixes, amb descomptes de fins al 45%.
La Mallorquina, clar. On és?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o lamallorquina.es.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Gourmet La Vanguardia ens porta Prodigis del Montsant, una selecció de vins moderns i singulars. Volador de Josep Grau, Coca i Fitonatura i Pascona Clàssic de Celler Pascona. 6 ampolles valorades amb 80 euros, ara per només 56. T'estan esperant a gourmetlavanguardia.com.
Cases amb ànima, el podcast de RAC més 1 que parla de casa teva, amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Feu del vostre pis un espai sa, sostenible i lliure de tòxics.
Cases amb ànima. Cada 15 dies un capítol nou a l'app de RAC1 i a RAC1.cat, amb la col·laboració de Montse Interiors.
RAC1. Tots som...
Més?
1. RAC1. Tots som 1.
Ens diem FIAC Assegurances. F-I-A-T-C. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a FIAC.cat.
Aquest dimarts a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 euros, hi ha un pot de 67 milions.
I vendre milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 67 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Vins i Licors Grau presenten 360 graus, un podcast sobre l'univers del vi amb Joan Maria Pou. Un recorregut per conèixer més sobre les vinyes, destilats i licor.
El podcast que mira el món del vi cada dia des d'un punt de vista diferent.
És de que l'home coneix el vi, va descobrir un dels elements importants en una cocció.
El vi no deixa de ser un reflex de la manera de fer d'un territori, d'una identitat.
360 graus, els dimarts, cada 15 dies, fes-ne un glob a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Avui, a la tertúlia, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Toni Aira i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
És un quart d'onze. Aviam, hi ha una notícia, aviam, hi ha diverses notícies, eh? O sigui, ara s'ha animat el dia. Sí. Primer,
què? Lo de Grifo.
Lo de Grifols. Aprirem aquesta informació sobre l'informe de Gotham City Research que acusa Grifols de manipular el seu deute real, que és un document que ha causat un autèntic terrabastall i terratrèmol a la borsa. De moment, les accions de Grifols s'han desplomat un 30%, fins al 9,8 euros per acció, que són 5 euros menys que ahir. Què diu exactament aquest informe? Doncs literalment afirma: creiem que Grifols manipula el deute declarat i el resultat brut d'explotació per reduir artificialment l'apalancament. Si tenim raó, llavors el capital de Grifols equival a zero. En aquest sentit, l'informe fins i tot vaticina que les accions d'aquesta companyia catalana podrien acabar valent zero. Gotham City Research també carrega contra el nou conseller delegat de Grifols perquè recorda que està vinculat a la farmacèutica des de l'any 2006. Aquesta firma, Gotham City Research, va provocar la fallida d'una empresa de telecomunicacions, de GoEx, com dèiem abans, l'any 2014, arran d'un altre informe. Grifols cotitza l'IBEX 35 des de l'any 2008 i recordem que té una plantilla de més de 23.000 treballadors. Aviam, Toni, que tu tens informació,
sí,
explica'm, Aire.
D'un amic del sector em deia, hi ha una motivació econòmico-política, i em deia, diu, aquesta notícia de Grifols parteix d'un informe parcial del fons d'inversió Gotham, que practica una política d'inversió molt agressiva en base a dos paràmetres, a la baixa i a curt termini. Diu, tauró, és un tauró financer. Llavors diu, des de la pandèmia Grifols està en el punt de mira dels Estats Units perquè va haver de ser declarada estratègica durant la pandèmica, de la pandèmia del govern, pel govern federal, de les poques empreses estrangeres. A partir d'aquí, Grifols ha patit diferents atacs. El penúltim ha aconseguit que la família perdés el control administratiu. Per tant, hi hauria una part aquí d'interès claríssima.
És a dir, per tant, enfonsem l'empresa, és a dir, enfonsem el llonses i anem a comprar, i anem a comprar accions. Per cert, Grifols ja ha fet una primera reacció i ha rebutjat de manera categòrica aquestes acusacions d'aquest manipular el deute reportat i l'evita, i ha assegurat en una comunicació a la Comissió Nacional de Mercat de Valors, que recordem que és la supervisora de tots aquests moviments, que els seus estats financers consolidats i controls interns són robustos. Robustos. Digues.
Jo volia fer dos comentaris.
Digues.
Un, que el tema aquest de lo que acusa aquesta empresa, que lo que jugaria és a fer baixar el valor de l'empresa perquè després algun fons vinculat amb ells ho pogués comprar a baix preu, a l'auditor, que és KPMG, en l'informe d'auditoria explica que hi ha una part del deute que està en mans d'altres empreses vinculades a Grifols, amb la qual sembla que aquest deute seria transparent. I en aquest sentit, per tant, seria efectivament una operació especulativa. Ara bé, en Toni ha dit una cosa que jo crec que pot ser poder la mare dels ous del tema. Fa un temps la família Grifols va vendre una part de les accions que tenia de la companyia amb una empresa xinesa. I com vosaltres sabeu, per exemple, amb el tema del 5G, encara que no sigui un tema de salut, és un tema de tecnologia, hi ha una guerra econòmica entre els Estats Units i Xina, per al qual, quan hi ha elements estratègics, i en Toni també ho ha apuntat, el tema del plasma, el Covid en el seu moment, per qüestions de defensa dels soldats, etc. Grifols és una empresa estratègica per als Estats Units. El fet de que tingués capital xino és el que podria portar a que hi hagués en aquests moments tensió a sobre de Grifols, i estaríem per tant davant d'una guerra geoeconòmica, per dir-ho d'alguna manera, de la que Grifols podria ser víctima.
Val. Interessant, això.
Sí, sí.
Interessant. D'altra banda, això anirem, la notícia anirà evolucionant i, per tant, ja l'anirem informant, però és molt, molt, molt interessant el que deien tant el Toni Aira ara com el que deia també el Joan López Alegre. L'altra notícia que tenim, que és una notícia que s'ha de tenir molt en compte també, és el que ha passat aquest matí a Onda Cero. Alberto Núñez Feijó estava a Onda Cero i se les ha tingut amb Carlos Alsina.
Amb tothom.
Sí, el president del PP ha defensat la il·legalització dels partits independentistes, una proposta que recordem es debatrà demà al Congrés, però Carlos Alsina li ha replicat amb una pregunta. ¿Estaría dispuesto a ilegalizar los partidos condenados por financiamiento irregular como el PP en el caso Gürtel?
Vaja.
Aquest és el moment de les tira i arrons entre tots dos, dura un minut i mig, però venga, que vale la pena.
Sucarita.
De lo que se trata ahora es de fortalecer al Estado, fortalecer la democracia en nuestro país y la Constitución del 78 mediante una tipificación de un supuesto más de suspensión de un partido político o de disolución de un partido político si se convocan referendos ilegales o se aprueban manifestaciones de independencia y ese partido no colabora con la justicia posteriormente. Entiendo la preocupación de los independentistas, no entiendo la preocupación del Partido Socialista.
El programa electoral, de lo que hablaban, si yo lo recuerdo bien, es verdad que hablaban de crear un tipo delictivo que fuera la deslealtad constitucional, pero en el marco de recuperar el delito de sedición y de tipificar como delito la convocatoria de un referéndum.
Correcto.
De la posible ilegalización de partidos políticos, no recuerdo que se hablara en el programa electoral.
Mire, el programa electoral, y usted tiene toda la razón, no se desarrolla el tipo, porque no estábamos haciendo la
es que es una novedad, o sea que hasta ahora el Partido Popular no había lanzado esta propuesta.
No, es que hasta ahora en España no se hablaba de la amnistía, ¿no?
Pero le digo, si un partido político es condenado, porque puede ser condenado, bueno, de hecho lo ha sido, como partícipe a título lucrativo de un delito de corrupción, ¿es una causa de disolución?
Pues es evidente que no. No porque lo diga yo, sino porque no está en el Código Penal.
No digo en la propuesta que hacen ustedes de reforma del Código Penal.
Mire, le vuelvo a reiterar, si quiere usted hablamos de otra cosa, pero lo que sí está claro es que no hay ninguna sentencia que condene al Partido Popular por malversación de fondos públicos o por cohecho.
De fet, anava a dir que Feijó s'equivoca amb una cosa. En aquest país nostre, jo que ara recordi, un, dos, tres, respondo otra vez, com a mínim, Unió Mallorquina i Convergència Democràtica de Catalunya han sigut partits que no és que hagin sigut il·legalitzats per culpa de la corrupció, però sí que han desaparegut per culpa de la corrupció. M'explico ràpidament. Quan tu tens una condemna per corrupció, tens que respondre patrimonialment, en aquest cas amb el patrimoni del partit, i tornar aquests diners. No ho ha pogut fer ni Convergència ni Mallorquina, i per tant, són partits que, fruit de la corrupció, han acabat desapareixent.
Coses que no han passat amb el PP ni amb el PSOE.
Bueno, el PP també, i l'Audiència Nacional, recordem que el PP i l'Audiència Nacional
casos molt més grossos.
El va condemnar com a partícip a títol lucratiu.
Sí. Però, no, depèn, ja som un casos
depèn,
molt grossos.
Depèn de lo que impliqui la sentència sobre el tema de retorn de diners. Però això seria un altre tema, molt llarg. Hi ha en aquests moments, només vull dir una cosa, molt ràpida, hi ha en aquests moments un debat a Alemanya molt interessant sobre la il·legalització o no d'un partit d'ultradreta que és Aliança per Alemanya, que és un partit que en aquests moments, per exemple, en un land d'Alemanya de l'Est, que és Turíngia, ocupa el lideratge de les enquestes,
un 37%.
I que les enquestes surt com a segona força política a les properes eleccions federals d'Alemanya, per davant de l'SPD i per darrere del centrodreta de la CDU. Ho dic perquè moltes vegades sembla que siguem uns raros tenint aquesta mena de debats aquí a casa nostra, però resulta que Alemanya està tenint un debat molt similar.
Però és que la nostra Constitució, aquesta Constitució que tant vol preservar el Partit Popular, resulta que no contempla això. O sigui, la Constitució, la nostra Constitució, precisament, en aquest sentit, no és com a Alemanya.
No
és una constitució militant i per tant
realitza un partit separatista.
Però has posat Alemanya com a model en un lloc on s'està sotmetent a debat aquesta qüestió.
Jo crec que el PP,
i sobretot es fa una comparativa que jo crec que no és del tot equiparable, perquè és clar, estem parlant de partits independentistes que tenen una ideologia o tenen en el seu programa aconseguir la independència del seu país, són països que no estan il·legalitzats, que han presentat els seus programes electorals i ningú els ha anul·lat. Comparar-lo amb un partit d'ultradreta, com és Alternativa per Alemanya, clar, és gros, perquè aleshores el seu paral·lelisme a Espanya seria Vox, en tot cas.
No, i en el fons de l'Aliança per Alemanya és un partit molt més ultra que Vox.
I en el fons, doncs, per tant, no té res a veure amb els partits independentistes. Al fons de la cosa, el que ens relata això és la il·legalització a la carta que està buscant el PP. És a dir, que evidentment l'Alsina ha tingut l'habilitat de preguntar-li sobre ja posats a il·legalitzar i fent supòsits que amenacin les institucions i la política d'un país, perquè no parlar d'un partit que ha estat condemnat per corrupció com el cas del PP. Ha tingut aquesta habilitat, però al fons de la cosa és, ostres, el PP ara, que ha quedat claríssim, diu, ho posa damunt la taula perquè no va sortir, el de l'amnistia no s'havia plantejat a les eleccions últimes per part del PSOE. Si es tiren endavant uns partits, unes coses que no ens agraden, doncs optarem per il·legalitzar-los. Clar, és d'una irresponsabilitat d'unes dimensions bastant...
Jo crec que ho posa damunt la taula. També perquè com va explicar la Lola l'altre dia, hi ha una aproximació, diguem-ne, a mitjà termini, o una perspectiva futura d'aproximació i de reconstrucció dels eixos ideològics del PP cap a Junts i al PNB. Per això Feijóo, en el seu discurs fallit d'investidura, els hi va preguntar a tots dos, en el cas de Junts, si havia perdut tot el component que tenia de Convergència, i en el cas del PP, si estava còmode governant o facilitant una coalició de govern en què hi havia un partit comunista. I per tant el PP, diguem-ne, per amorosir totes les seves fraccions internes, necessita compensar els passos que faci a favor de l'aproximació cap a les dretes perifèriques, per dir-ho d'alguna manera, amb tot aquest teatre sobre la il·legalització.
Però
no deixa de ser un teatre, perquè per què a Junts per Catalunya o a cap partit independentista li hauria de preocupar que l'il·legalitzin si... per fer la independència o per promoure la independència, si fa la independència.
Però només una cosa molt ràpida. No creus que van molt perduts amb això? Ho dic perquè no només parlo de les dretes perifèriques, que ja es pensen que Junts és Convergència i van molt perduts, però sobretot una cosa, és una manera de morosir la relació una mica estranya. És a dir, et legalitzaré, amorosim la relació. No hi ha hagut un apropament.
El fons,
jo crec que el fons de la cosa és un Alberto Núñez Feijóo molt despistat, és a dir, que està en encara estat de xoc després dels últims resultats, que va fer uns moviments post-23J molt absurds quan sabia que els números no li sortien, i que per intentar teatralitzar, escenificar que podien sortir els números, fins i tot va a la desesperada deixar anar alguns globus sonda que es reunissin amb partits com Junts o amb el PNB mateix, que l'editor Esteban ja ha dit en alguna ocasió, el dia que expliquem el que va sortir amb aquelles trobades, doncs que en parlin. I el cas és que no se sap com sortir d'aquí. És a dir, però és que va molt despistats, trobo.
Ot, has dit una cosa que jo crec que sí que l'hem de reconèixer, que és, existeix persones, milers de persones, moltes que ens estiguin escoltant en aquests moments, a la ciutat de Barcelona, que van votar el mes de maig a Xavier Trias i que després, el mes de juliol, van votar Alberto Núñez Feijóo, i la resposta és sí.
Tu creus?
Milers.
No ho crec. Et recordaré que el PP va votar a Jaume Collboni,
Posaré un exemple molt concret. Si no estic errat a les dades, i potser la Lola em rectifica, el districte de Sarrià a les eleccions de maig va guanyar Xavier Trias i a les eleccions de juliol va guanyar el Partit Popular. Amb la qual...
Iniciativa traia uns grans resultats.
Un moment, però deixeu-me desenvolupar-ho molt ràpidament.
Vinga.
Existeix milers de persones que ens escolten en aquests moments, que són capaces de votar Junts i poques setmanes més tard votar el PP? La resposta és sí. Des d'aquesta perspectiva, es podria justificar les converses que Elías Bendodo, González Pons o Daniel Cirera van tenir amb Junts, des d'aquesta perspectiva, per tant, i d'això va editorialitzar el director de La Vanguardia, la resposta seria sí. Ara bé, què és el que succeeix? Que s'han tirat tantes pedres els uns als altres que, en realitat, fer aquest giro de guió sense cap al mig hi hagi ni un preàmbul, ni un festeig, ni una pedagogia davant dels electorats propis, doncs això genera confusió.
Per això fan una de freda i una de calenta.
Jo crec que el PP comet un error, només. O sigui, el PP, escolta'm, efectivament, i la Lola té raó, la Constitució espanyola permet que un partit independentista es presenti en unes eleccions. I això es pot fer. Escolti'm, doncs tothom té dret a equivocar-se des del meu punt de vista en aquesta vida. El que no es pot fer, i és el que el PP jo crec que no explica bé en aquesta entrevista ni mai, és, el que no és legal és anar a la independència o a qualsevol model de règim per una via que no sigui una via legal i constitucional.
Molt bé.
I un partit ha de ser il·legalitzable quan exerceix el poder de forma prevaricadora i de forma il·legal i legítima.
Quan un partit,
clar, parla de fer una llei de lleialtat constitucional i precisament la seva proposta en aquesta llei és inconstitucional, perquè el Tribunal Constitucional, a més s'ha pronunciat unes quantes vegades dient que la nostra Constitució no és com Alemanya, que es considera militant, és a dir, que has de ser activament, has de protegir activament la democràcia.
Sí, la sentència bàvara sobre el separatisme bàvarès.
Llavors, clar, és bastant incongruent. O sigui, estàs enviant un missatge que tu saps perfectament. O sigui, envies el missatge de que per protegir la Constitució has de fer una cosa que és inconstitucional. El que passa és que en realitat el que sap el Partit Popular és que això no s'aprovarà. I això forma part de la campanya electoral d'aquests mesos fins les europees. O sigui, per Feijó, la campanya de Galícia i la campanya de les europees és primordial. I per la seva competència amb Vox. I per tant, deixar fora de l'equació Vox a les europees és una qüestió ara mateix la fonamental. I per tant, també aquestes informacions sobre els contactes amb Junts arriben en un molt mal moment. No és que no es vulguin tenir, que segurament jo crec que això encara anirà a més. O sigui, en el futur, això té futur. Aquests contactes jo crec que acabaran tenint fruit, però clar, ara no, perquè d'aquí a les europees el que és fonamental pel PP és arraconar absolutament Vox i deixar-lo i donar un cop al PSOE. És normal, bueno, és la seva estratègia. El que passa és que el que deies tu, que després canviar tot aquest discurs a una altra cosa ràpidament és molt difícil de fer.
Otbou.
Jo crec que té raó el Joan, i que això d'amenaçar amb la il·legalització, això d'amenaçar amb la il·legalització és una manera d'acceptar Junts, encara que sembli paradoxal o fins i tot masoquista, és una manera de dir-li a Junts benvingut a les regles de joc. És el mateix que fa el PSOE amb Junts quan li fa signar en el preàmbul de la llei d'amnistia que tot el que es derivarà d'aquesta llei i per tant tota la negociació que comença amb aquesta llei es farà sota l'ordre constitucional. És a dir, marca els límits de l'espai jurídic on es pot negociar i marca els límits del debat. I això el PSOE ho fa de la manera estadista i simpàtica i maca i legalista, i el PSOE i el PP ho fa dient els límits nosaltres te'ls marcarem amb una amenaça d'il·legalització. És a dir, si fas la independència t'il·legalitzarem, que com deia abans és una cosa que no té cap mena de sentit, perquè si fas la independència diguem-ne des de l'òptica de Junts, si fas la independència ets independent, què t'importa que t'il·legalitzin, no? Llavors, el que està dient el PP, en realitat, quan amenaça a il·legalitzar Junts, no és ens estem allunyant de Junts. El que està dient el PP és nosaltres hem de marcar per discurs, per el perfil del nostre electorat, per la nostra història ideològica, per la nostra posició com a partit, hem de marcar els límits d'una manera molt més dura del que fa el PSOE. Però, en realitat, si tot es produeix a dins d'un marc de negociacions, d'aliances ideològiques, d'aliances econòmiques, d'aliances tàctiques, a dins de la normalitat política i institucional espanyola, en què Junts pugui anar pactant amb el PSOE o amb el PP, és igual una potencial il·legalització per declarar la independència si estàs en una fase de negociació i de diàleg.
Hi ha una part d'això que deia a l'OT que està a la base de tot plegat del que estem parlant. És a dir, hi ha una part que ens la marca la politologia i una altra que ens la marca el moment polític que estem vivint. El moment polític que estem vivint et diu que en aquests moments el PP, gràcies als seus pactes amb Vox i gràcies a la seva posició política, li regala al PSOE que tota la resta pactin amb ell perquè els altres no governin. Hi ha alguns partits que no tenen alternativa i mai podran dir-li a Pedro Sánchez o fer-li pressió i dir-li, escolta, si no compleixes, si no fas, etc., potser pactarem amb uns altres o et muntarem una moció de censura o X. Junts sí que ho pot fer. I aquí hi ha la part de l'eix dreta-esquerra o de l'eix... i després vindrà l'eix nacional. El dreta-esquerra. Junts Junts està a l'esquerra? No. Està a la dreta com el PP? Tampoc. Entre altres coses, per això pot pactar amb el PSOE. Per això ha votat certes coses al Parlament de Catalunya que el PP no hagués votat en sa vida i que, de fet, no va votar ni el PSC perquè trobava que eren massa progres. Per tant, Junts és una cosa estranya des d'aquest punt de vista de l'eix dreta-esquerra. Algú dirà que el centre existeix, altres et diran que van fent aquí i allà. Molt bé. Però això els dona una llibertat de vot a Madrid que altres no tenen. Després hi ha l'eix nacional, i que aquí és una gran diferència amb la convergència clàssica. A Convergència hi havia independentistes? Sí. Hi havia regionalistes? Sí. Hi havia espanyolistes? També. Ara Junts és molt nítidament independentista i ara està, a més, amb una dialèctica que no pot pactar mai de la vida amb un PP. La Lola deia, ara no, demà veurem. Aquest demà pot ser d'aquí a no sabem quan, molt, però quan hagi desaparegut el debat polític aquí a Catalunya. I el fet que deia el Joan sobre els vots que podien haver-hi hagut de gent que votés Trias en aquestes eleccions i que haguessin votat a PP en unes altres, és un clàssic. És a dir, que ha passat sempre i a tot arreu i en moltes formacions polítiques, que és el vot instrumental. És a dir, a Barcelona hi ha un moment en què es dibuixa Xavier Trias com l'opció més nítida per treure Ada Colau, i hi ha moltíssima gent que bàsicament la seva prioritat és treure Ada Colau. Voti PP, voti PSOE, que va haver-hi també transferència del PSC cap a Junts en aquestes eleccions, Trias per Barcelona, voti X, és a dir, voti Esquerra Republicana, que també els va buidar de vot. És a dir, per tant, a fer aquesta translació directa és difícil, sobretot perquè reincideix en un error que és en el que està el PP, confondre el mapa polític català amb el de fa unes dècades.
Però
no és
ha,
el mateix i s'enganyen.
Hi ha una cosa injusta, si em permets, molt ràpidament, el que tu estàs dient. Que resulta que tu dius en el mateix discurs, el PP no pot pactar amb ningú perquè té acords amb Vox, tal, tal, tal. Però a continuació oblidem que per molta gent, també molta gent de la que està aquesta taula ens està escoltant, no hi hagués hagut cap problema si el Partit Popular hagués apoyat a Xavier Trias en què el PP a la vegada tingués acords amb Vox. Bueno, o sigui, aquí resulta que el PP és tremendo, és terrible, és horrorós perquè té acords amb Vox. Ara, si ha de fer alcalde amb un indepe, aleshores és un partit cuqui.
No, el que va fer...
És una mica injust.
No, bueno, primer, que jo no dic que fos cuqui o no, fer una cosa o altra. El que et dic és el que ha passat. Ha fet alcalde un socialista, del PSOE.
Sí, sí.
Que tot, i amb els vots de la de Colau també. T'ho dic perquè el drama...
Un moment, però porto un dia aquí, el Dani Cirera, Joan, i que expliqui, Joan, si vol, quantes vegades i com el va arribar a festejar però Junts, Joan, perquè li votés
perquè volien ser alcaldes.
I en aquells moments Junts no tenia cap problema amb el PP.
El problema, et dic, que està molt repartit amb això.
Torno a repetir d'ahir. Per això hi ha un problema que torno a repetir d'ahir. Amb les votacions del no que hi haurà demà...
T'has segur d'això, tu? Tu estàs segur d'això?
Jo de tota manera,
és una pregunta,
a mi m'agrada molt que
pactin. Lola, només una cosa, una consideració. No sé què passarà, jo crec que venen curves. Jo crec que venen curves. Per tothom.
Sortiran de la curva segur, demà.
Segur. Demà sortiran de la curva.
Derrapada.
És que em pregunta el Joan López Alegre si estic convençut que demà es votarà que no. I jo crec que demà es votarà que no.
Però té informació ell, potser?
No, la tingui, per això ho preguntava.
No, demà votarà que no, perquè primer, jo sé, i de les dues bandes, és aquí les mirades són de reull, permanentment. És veritat, és a dir, hi ha una persona que ha caigut en desgràcia a Junts per Catalunya dins del món socialista, que es diu Félix Bolaños, i hi ha una altra persona que, en canvi, té totes les benediccions per part de Junts per Catalunya, que es diu Santos Cerdán. O sigui, acabo. Es confia en Santos Cerdán i es confia menys en Félix Bolaños. Aquí el problema també està a Catalunya.
I el Puigdemont no es farà
també
un Sergio Ramos?
També està a Catalunya. El problema també està a Catalunya. Quin problema hi ha a Catalunya? La relació que, per exemple, hi havia entre Jordi Turull i Salvador Illa és una relació que ara està molt desgastada. Per què? Perquè Turull considera que aquella relació tan bona que tenien abans de les eleccions municipals està esquerdada perquè els socialistes li van fer una malifeta a Junts per Catalunya amb el que va passar amb Collboni a ultimíssima hora. Una, no només això, sinó també amb tres diputacions. Aquí hi ha una guerra que és maca. Què crec jo? Que està passant una altra cosa, que és que els socialistes ja són... Pedro Sánchez és president del govern d'Espanya.
Clar.
Aquesta és la primera història de totes. Jo ja sóc el president. Si jo deixo de ser el president, hi hauran, i anem a eleccions, per posar un exemple, sempre diria jo que, mira, veus, efectivament no se puede confiar en los independentistas, tal, no sé què, no sé quantos. Jo crec que això arribarà. No. Crec que això arribarà.
Amb un any no poden, i abans hi ha catalans.
Jo crec que no.
Amb Alice que es pot.
Com?
Un any, no?
No, això d'un any és aquí, però a Madrid...
A Madrid, no?
Sí, sí.
A Madrid sí, es poden adelantar.
A Madrid sí, però estàs obligat a... La convocatòria d'eleccions és automàtica perquè la presidenta de la Comunitat de Madrid no té competències.
No, 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 refereixo a Madrid, a Espanya.
Ah, a l'Estat.
Ara no sé si és aquí on... Jo diria que és a Catalunya on no es pot.
Jo crec que a Espanya es pot.
Jo crec que no.
Bueno, dit això, sigui com sigui, no passarà. Sigui com sigui, no passarà. Però és evident que amb aquest moviment de demà, que jo estic convençut que serà un no com una casa de pagès, el que es fa és, primer, distanciar-se d'Esquerra. Una, important. I la segona i més important, distanciar-se...
Marca terreny.
Això mateix.
Sí, però una cosa...
El que diu la Lola.
Jordi,
marcar... O sigui,
igual que Podemos.
Sí, bueno, com,
correcte.
Sí, però com tot, jo aquí diria, el Pedro Sánchez no farà això que diu Jordi, entre altres coses, perquè ara ja no li sortirà tan gratis. És a dir, si s'hagués plantat en un moment determinat, sí, de la negociació, hagués pogut dir, jo he resistido el chantaje de los independentistas, ara pactat, i lo d'amnistia, ha pronunciat la paraula amnistia,
ha vingut en aquest estudi i va dir, el que ahir no va dir Turull al revés, que és que no hi haurà reunió amb Puigdemont, fins després de l'aprovació de la llei de l'amnistia.
I per tant, això tindria un desgast important. A més, ja estem veient al PP que l'estratègia que té de crispació al carrer, és a dir, d'elevació del to moltíssim. Per tant, això no passarà. Dicho lo qual, què passa? Que, és cert, Pedro Sánchez ja és president del govern i que li quiten lo bailao, és veritat. Però també pot tenir un Vietnam de legislatura si es pensa que pot governar com la passada legislatura, i aquesta és la qüestió en la que hi ha ara Junts, que sí que té una part d'escenificació, sí, la té, o de posicionament, sí, la té, però també té una part de veritat. És a dir, jo crec que ens hem confós en pensar que Junts és un soci de govern de Pedro Sánchez, i un soci de govern potser l'és Esquerra Republicana, l'és Sumar, però Junts va signar uns acords, però recordeu que, i això és imatge en política, però també retrat al fons, no es van fer ni la foto. És a dir, no, allò de per què lo llaman amor quan quieren decir sexo, no hi ha amor.
El
ho han dit des del principi.
Problema,
és a dir, han fet un pacte...
Era per la governabilitat, l'acord, també.
T'ho estic dient, entre altres coses, perquè no hi ha hagut un pacte de legislatura, que això és, potser Pedro Sánchez, si no ho ha assumit, ho hauria d'anar assumint, i potser ho ha d'aprendre per la via de perdre votacions, va ser un pacte d'investidura.
No,
i aleshores,
hi ha un pacte de legislatura
hi ha un pacte d'investidura,
explícit, sí, en funció del compliment dels acords.
Exacte, que per tant és un pacte d'investidura...
No,
que si
per tant és un pacte de legislatura en funció de...
Si es van complint acords, hi haurà legislatura. Si no, no hi ha legislatura. Per tant, jo trobo que és interessant diferenciar aquesta idea de no és una qüestió de socis deslleials o no deslleials. Tu pots tractar els socis com la passada legislatura? Potser sí, però potser no amb tots. Ahir quan surt Esquerra, per exemple, a parlar sobre la motivació del vot de Junts, clar, jo hi veig aquí una part d'Estocolm molt important amb els socialistes, perquè segueixen tenint una visió molt acrítica del que és el món del socialisme. Resulta que ara no canvia res aquests decrets, etcètera, etcètera, i molt, com sempre, destructiva, crítica amb el món de Junts, amb aquesta relació que tenen. Però això retrata també, en certa manera, no només una foto, no només una escenificació, tots escenifiquen, uns assenyalen els uns a l'altre, als altres, sinó també fons, qui se sent còmode amb aquest pacte i qui no, qui està lligat amb aquest pacte sí o sí i qui no. Això també és política i és real. I Pedro Sánchez potser ho haurà d'assumir per la via dels fets, perquè fins ara tot li ha anat molt bé sempre fent bastant el que ha volgut i menys tenim bastant els socis quan li ha calgut.
Lola García i Joan Pedalera.
No, jo el que crec
el
és que...
per acabar.
El que crec tots. És que al final també les decisions tenen conseqüències. Jo no sé si per Junts. O sigui, suposo que Junts, si vota demà que no, ha calculat que això, pel seu electorat, és millor que votar que sí. És a dir, què estem votant? Al final, el que és important també per la gent és què s'està votant i per què no es vota. És a dir, estem votant decrets a través d'una eina que és veritat que no s'hauria de fer servir tant, que és una llei, diguem-ne, en un paquet, una llei òmnibus, aquí ho fiquem tot, ho barregem tot i ho aprovem de cop. I no pots destriar el que vols aprovar o el que no vols aprovar.
Bingo.
He de dir que Junts per Catalunya ho va fer servir al Parlament de Catalunya. El president Torra ho va fer servir igualment.
Sí.
I ho fan servir molts, molts governs.
El nom del president Torra a la Junts per Catalunya no el treguis gaire perquè
bueno,
comença a sortir...
Perdona, però els diputats, eren de Junts per Catalunya.
Ja, però dic que Quim Torra diríem que a hores d'ara no seria una fotografia que tinguessin penjada a la seu de Junts per Catalunya.
Mai.
Però els seus diputats, molts d'ells, repeteixen. I tot així considero que no és la via. O sigui, parlamentàriament aquesta no és la via. O sigui, la via ha de ser discutir cada cosa per la seva banda. Però al final estàs votant coses que també la gent, o sigui, estàs votant revaloritzar les pensions, millorar prestacions per l'atur, en fi, una sèrie
de... Bonificació del transport públic.
Bonificació del transport públic, perquè tothom ho dona per segur i això no està aprovat. En fi, bastantes coses que jo crec que la gent també les vol i, per tant, també és un tema que has de justificar per què votes que no. Llavors, la justificació de per què votes que no és, bàsicament, que jo sàpiga, un tema de l'amnistia, que consideren que s'ha inclòs un tema judicial que podria anar en contra de l'amnistia, cosa que és discutible, i dos, el tema aquest de les empreses que estan, o sigui, que van marxar, les empreses que van marxar, i que ara Junts el que demana és que posin sancions a les empreses que no retornin. Clar, aquesta no forma part això no forma part de l'acord que es va signar. Això no forma part de l'acord.
Jo volia dir una altra cosa.
No, a l'acord posa facilitar el retorn.
I com ho facilita?
Posar les condicions. No multar les empreses que no vinguin. Que és bastant diferent. És bastant diferent.
Pot facilitar que torni.
Jo volia dir una altra cosa.
També m'agradaria només afegir una cosa. Està bé que Junts per fi consideri, i l'independentisme en general, que el fet que marxessin les empreses va ser un cop per l'economia catalana, perquè durant molt de temps consideraven que això no passava res i que no era important perquè només marxava la seu social.
Vaig dir una cosa que serà poc popular. Jo que
soc... Bueno, en el sentit estricte de la paraula...
Ara tampoc és oxímoron.
Jo que sóc de l'opinió de que la pròxima presidenta del govern d'aquest país serà la Isabel Díaz Ayuso, crec que ahir es va equivocar. Crec que ahir es va equivocar. Si jo fos el PP, sortiria solemnament i diria: senyor Sánchez, li penso votar els decrets per demà. Vull demostrar a la societat espanyola que entre la coalició de vostè amb el conjunt d'odiadors d'Espanya o una coalició centrista, hi ha una alternativa a el que vostè ha fet. I per tant, jo faria això. Jo comprenc que per la gent de Junts, òbviament, fuma-li una patada al govern espanyol, deu ser molt motivador i molt engrescador, però jo segueixo pensant que hi ha una oportunitat de que demà hi hagi un Sergio Ramos del darrer moment de Junts. Perquè, a fi de compte, suposo que aquest mes deu tenir que haver una altra reunió amb mediador i es deuen tenir que tornar a trobar a no sé quin lloc del món amb el senyor aquest del Salvador per parlar de no sé quines coses, i clar, si arriben allà tan enfadats, exactament de què tindran que mediar i de què tindrà que ser la reunió. Per això segueixo pensant que en l'últim moment ves tu sapiga el que pot passar.
Dues coses molt breus. La primera.
Dues coses molt breus.
La primera, que el... O sigui, si una cosa està clara, és que ja ho hem dit moltes vegades, és que Junts necessita que s'apliqui l'amnistia i que l'amnistia estigui en vigor. No? I aleshores, això que diu la Lola, que ja estic d'acord que és discutible sobre si ja passava o no passava, que ells diuen que el nou decret paralitzaria l'amnistia, que és una, diguem-ne, una adaptació de la legislació europea que preveu que si un jutge expressa dubtes a Estrasburg sobre l'aplicació de l'amnistia, això es pot allargar fins que el Tribunal d'Estrasburg resolgui, el de Luxemburg, perdó, resolgui la qüestió. L'última vegada que Llarena ho va fer, això va durar 2 anys. Per tant, podríem estar parlant d'un lapse d'aplicació... Exacte, podríem estar parlant, per tant, d'un lapse d'aplicació...
La qüestió.
D'un lapse d'aplicació de l'amnistia de 2 anys. Per tant, durant aquests 2 anys hi pot haver més amagos, menys gestos, però a Junts no li interessa fer caure el govern a Pedro Sánchez. Això per començar. I la segona cosa, que el Toni parlava sobre Barcelona i sobre que el PP havia investit Collboni. Jo recordo Xavier Trias en aquest programa, poc després de la investidura del senyor Collboni, dient que el senyor Collboni havia estat deshonest, que no tenia paraula, que no es podia confiar en el PSC, que el PSC era el pitjor de tots els mals, que no s'atrevien a mirar-li la cara. I ja no ara, sinó setmanes després, ja estava predicant a favor d'un pacte entre Junts i el PSC a l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, ara és impossible que hi hagi un acord entre Junts i el PP? No ho sé, perquè
El món afí a Junts, diguem-ne, ha demostrat tantes vegades una capacitat d'adaptabilitat a les excuses per canviar de línia estratègica i de línia tàctica sense que li passi a factura a cap dels seus dirigents, que podria ser tranquil·lament que amb qualsevol excusa es digués que amb el PP també és important negociar perquè el PP és més fiable, etcètera, etcètera. Llavors, jo crec que no és tan descartable a mitjà termini o a curt termini, fins i tot un aproximament encara més contundent amb el PP. El que sí que crec, i ho lligo amb l'última cosa que ha dit el Joan, és que qui tindria problemes en aquest sentit és el PP, perquè el que és molt més difícil conciliar l'ànima ayusista, diguem-ne, cada vegada més desbocada, amb l'ànima més regionalista que voldria apropar-se a Junts, que no pas que Junts posi com a línia vermella un pacte de govern o un pacte d'associació.
Una precisió molt ràpida.
He demanat una cosa, una paraula que m'encanta, sí, que és la paraula brevetat, que evidentment en el diccionari, mira que no ho he dit. Mira que sóc el teu més pesat dient que siguem breus, eh?
Però jo amb això ho sabem.
Però ho he dit al fi...
Sí? I si no, diu que calla per a sempre.
No pot ser que et demani una brevetat i tu...
En el sentit de la brevetat, molt ràpid. Sobre el que deia l'Ot, una precisió. Trias no va trigar a setmanes en dir-ho. Va dir aleshores que podia pactar amb el PSC. Ho dic entre altres coses perquè també va dir sóc convergent, foteu-vos. A la gent que, per exemple...
Sí, i tu et passes cada dimarts dient-me que tinc mania perquè dic que Convergència i Junts tenen un punt.
No, una petita obsessió, sí, però no passa res. La qüestió és, hi ha convergents a Junts? Sí. És un error i enganyar la gent dir que són el mateix? També.
Pues
i
és evident,
i és evident, sí, bastant. I el tema és, perquè aleshores es fa una translació sobre el que era aquell món i el que ha sigut aquesta part de la composició, aquest univers, amb el que feien els altres. I no és. Jo simplement apunto això. Qui pensi que avui dia d'avui Junts... Sí, home, si no, ocupant ni un quart del que ha acabat de la intervenció prèvia. Si això vol dir haver de votar amb altres i no ser presoners del PSOE, jo crec que pot passar, evidentment. I al Pedro Sánchez li anirà bé. La Lola ha dit la clau de tot plegat. Pedro Sánchez, amb aquestes lleis òmnibus, ha fet passar un munt de coses per on no havien de passar. Potser algú que li digui
però
que no ho
passi. Però això ho fan tots.
Sí, però no el fa bo. No el fa bo. És a dir, que ho hagin fet altres no vol dir que ho hagin fet.
Sí, però no és una justificació.
Pot ser una justificació perquè algú li pari els peus.
El PNB ha fet el mateix. O sigui, el PNB s'ha queixat d'això.
Sí.
Però votarà a favor.
Clar, i el
que considera...
I d'aquí que Pedro Sánchez la passada legislatura va anar tirant com
volia. El Jordi està així, jo m'estic fent l'ull de polla sobre.
De debò, perquè conec la parella del Toni Aire, perquè, de debò, eh? Però se l'ha de posar en un
paquet,
perquè de debò...
No, la teva parella.
La teva parella, se l'ha de posar en un altar.
Per altres coses.
No, per aguantar, perquè m'imagino que les pel·lícules que t'hi jugues Maripili és d'aquelles persones que
veus... No l'ha vista.
No, però que deus estar explicant. És que segur que no l'entens. Tu veus que aquesta persona, pel que fa, ho veus, no captes la idea. No
l'hem de veure junts, aquesta, tu i jo.
O el que riuríem.
Ai, sí.
9 minuts i les 11. Vinga, pa'lante, Mònica.
Oi,
sí? O vols que vagi la publicitat? Tu
no, deies que te'l feies a sobre.
Depèn del que em digui l'Ernest.
Bé, anem a l'Ullapó. Vinga, va,
som-hi. Hem començat avui com uns boomers, amb el Toni Aire, que no sap trobar que t'hi jugues Maripili a Filmin. S'ha anat a buscar. No t'enfadis.
No, que no m'enfadis. Si és així, no ho he sabut trobar, però
consti. Es posava malalt i li fotien la cullera.
Jo sóc X, però jo no tinc aquesta aplicació del CAT, i no tinc l'altra, el prens.
Ara t'ho arreglo el vestit, com t'arreglo la vacuna.
Última hora, la caiguda de Grífols ja és del 42%.
Déu-n'hi-do. Molt bé, hem començat com uns boomers. El Joan també, perquè quan ha vist el micro inalàmbric que li han posat avui, ha dit, ai, podré fer de Rafaela Carrà. Et deixes anar o no?
A mi em vas obligar a cantar, eh?
És el meu regal d'aniversari.
Tu cantem tots, tu cantem.
Digues explota.
No. La meva capacitat de fer el ridícul té un límit.
Vols dir? Sí, sí, m'agrades. Va, vinga.
Molt bé, doncs seguim. Seguim amb el tema boomer, perquè el Joan també ha dit, en un moment has mencionat l'1-2-3, i això he dit, calla, que avui ho farem breu, jugarem a l'1-2-3. Quin ha estat... Exacte. Quin ha estat l'adjectiu repetit fins a 5 vegades per un tertulià en aquesta tertúlia?
Què ha passat?
Qui ha repetit 5 vegades el mateix adjectiu?
Quin adjectiu?
Heu de dir l'adjectiu i la persona.
Entranyable?
No. Nítid.
Nítid.
I qui l'ha dit?
Nítid.
Tu!
No?
Tu!
Ah, no, ostres, no, no, no.
Molt bé, anirem a la frase política del dia. La frase ha estat: el Partit Popular està buscant la legalització a la carta, és una irresponsabilitat. Qui l'ha dit?
Ui, s'ha assenyalat
entre... No sabeu ni què ho dic.
La Lola.
L'ha dit Antoni Aire.
Ah, sí?
Què no haurà dit Toni?
Mare meva.
Però no és molt variat.
A veure, aquesta és fàcil. La frase més controvertida. No té cap sentit que una persona que comença a treballar cobri menys que un pensionista.
El Joan.
Aquesta, molt bé, encertada. I després anirem a la frase reflexiva del dia. La Covid hauria d'haver servit per adoptar mesures estructurals en el sistema sanitari.
La cabeza.
Molt bé per la Lola, l'ha dit Lotbou, fantàstic. Molt bé, frase final del dia. Avui ha estat per en Joan López Alegre, que ha vingut de Puerto Rico, sembrao mi arma.
I Moreno.
Sí. No es podia dir?
No.
I bé, Moreno. El Joan ha dit: vaig veure una foto del Ministeri de Sanitat, vaig veure Fernando Simón i em vaig acollonir. Ai, aquest Ernest és... Va, Joan, no t'atreveixes?
Després
d'aquesta
de la
Basília. Hola, Carmen i Mairena, Happy Barri.
Happy Barri. 6 minuts i a les 11, d'aquí uns moments parlem d'una... d'una sèrie que...
Boníssima.
Ara vaig a fer... Ara semblaré que... Bueno, Joan, jo ho dic. No entenc com aquesta sèrie TV3 no li fot una volada bestial. Està 3CAT, que és aquesta plataforma estupenda, eh?
Aquesta sí que l'he sabut veure.
De la corporació, que es diu, una sèrie que es diu Núñez. D'aquí uns moments en parlarem amb tres persones, dues, bàsicament. El van conèixer molt, Miguel Rico, a les èpoques com quan era el director adjunt del diari d'Esport, per exemple, i abans, Ramon Besa, que també serà aquí amb nosaltres, aquí al món a RAC1, i la tercera persona va ser segurament la persona que el va conèixer més que Joan Gaspar i més que Nicolau Casaus, que és Anton Parera. Avui Anton Parera, Rico i Besa en parlen. I després parlem també de la mort de Franz Beckenbauer, i aquí ens acompanyarà una persona que el primer dia que el va veure jugar va dir que aquest tio era Santi Segurola. D'aquí uns moments amb tots ells parlem de Núñez, i després amb Toni Vall i amb la gran Amparo Moreno parlarem de la mort d'un dels grans, Ventura Pons, que per cert també deixen dir que li he fet una castanya a TV3, deixen dir que, home, en altres èpoques, ahir TV3 hauria passat dues pel·lícules, dues pel·lícules de la Ventura Pons a la nit, després del prime time, com a mínim dues.
Sí.
Una darrere una altra, o un debat, o alguna cosa sobre la figura de Ventura Pons, perquè estem parlant d'una persona que va portar el català a tot arreu.
Sí, sí.
I si no ens mirem nosaltres al mal dic un dia com aquests, qui ho farà? En fi, 4 minuts i les 11, de seguida tornem. Al món a RAC1, gràcies, Joan López Alegre, Lola García, Toni Aire.
Gràcies.
Mònica Hernández i Otbou, que Déu us beneixi. Que n'hi ha un.
Gràcies.
I ens vacuni.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Locutar un anunci de ràdio aguantant el tipus mentre un senyor que no coneixes de res et llança ganivets no és gaire corrent. Com tampoc és corrent que un compte corrent et doni tants avantatges. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Informa-te'n i fes-te client a bancsabadell.com.
El perquè de tot plegat.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Que si fer més esport, que si estudiar anglès, que si perdre aquests quilos dels menjars de Nadal. A Conforama et proposem un propòsit més fàcil de complir. Relaxar-te i estar de gust a casa teva. I perquè ho facis realitat, del 2 al 9 de gener li descontem l'IVA al teu nou sofà, mobles o matalàs. Ja a botigues i a Conforama.es. Conforama.
Omplir el congelador amb el millor peix? No tens excusa. Fins al 24 de gener a La Sirena tens la segona unitat del pack de dos filets, dorada o llobarro, a meitat de preu. Tria congelat, tria La Sirena.
Aquest dimarts a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 euros, hi ha un pot de 67 milions. I vendre milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 67 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
RAC 1.
Aquestes rebaixes al Centre Comercial Esplau tenen premi. Del 7 de gener al 15 de febrer, fes les teves compres a les nostres botigues i podràs guanyar una targeta regal de 500 euros. A Primark, Lefties, JD Sports, MediaMark i moltes més, trobaràs tot el que necessites. Més info a esplau.com.
Nen, vaig tenir una cita increïble.
Però no deies...
Deia sí, però vaig anar a la Clínica Masculina Europea i m'han tornat la vida. Estic en plena forma.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Ja són aquí les rebaixes de Decathlon. Entre el 6 i el 18 de gener, no et perdis les millors ofertes a les nostres botigues, web i app. Comencem l'any amb descomptes de fins al 30% per ajudar-te amb els teus propòsits d'any nou. Per què esperar per començar a practicar el teu esport preferit?
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga on tinguin tot el que necessito per la llar amb la millor qualitat i grans descomptes.
La Mallorquina. Fins al 28 de gener fan rebaixes, amb descomptes de fins al 45%.
La Mallorquina, clar. On és?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o lamallorquina.es.